Dos minuts per un quart d'una, la nit dels ignorants, Catalunya Ràdio, 201-74-74-93-201-474. Els nostres oients coneixen perfectament el nostre número de telèfon. El que no saben, potser molts dels nostres oients, és per què l'han d'utilitzar aquest trit. Doncs molt bé, perquè al llarg d'aquests 9 anys, la nit dels ignorants ha convidat tota una sèrie de figures de tots els àmbits que han anat responent preguntes específiques sobre el seu camp professional. De fet, al llarg d'aquests 9 anys, els autèntics protagonistes del programa han estat els oients que han fet les seves preguntes i han anat responent aquestes preguntes. A partir d'un cert temps vam considerar la possibilitat d'intentar respondre totes aquelles preguntes que no trobaven resposta d'una manera molt concreta, i era convidant a especialistes en aquelles qüestions que ens poguessin apropar una mica més, si més no, a la realitat del que envolta aquelles preguntes o aquelles qüestions de tipus determinat. Molt bé, doncs el que farem aquesta nit, tenint en compte que aquest és l'últim programa d'aquesta temporada, ha estat convidar a una persona que no és que li haguem de preguntar res concret de tot en general, ni res en general de tot en concret, perquè en definitiva el que pretenem és que aquesta persona ens expliqui per què preguntem. Què té l'ésser humà? Quina és aquesta condició humana que fa que vulguem trobar respostes a tot? Per què sempre volem trobar respostes?
Jo trobo que en definitiva hi ha la intuïció, que hi ha una mena, diguem, de desequilibri estrany. Sabem que hi ha totes les respostes, però el problema està en que no sabem a quines preguntes responen. Per tant, ens passem la vida demanant les preguntes. No sé per què hi ha gent que s'entesta en pensar que el problema de l'home és la manca de respostes. El problema de l'ésser humà és que mai acaba de lligar exactament les preguntes correctes amb les respostes adequades.
És com una mica aquell joc que hi ha a vegades en els diaris o en els llibres aquests d'allò, que hi ha tota una llista de paraules en un costat i tu les has d'associar amb una llista de paraules a l'altra, i has de fer una ratlla que faci anar la pregunta, no la pregunta i la resposta, sinó la paraula de l'esquerra amb la definició de la dreta, o la paraula de la dreta amb la... Una mica, m'imagino ara, sí, gràficament, però això que vostè m'està explicant, eh?
Però també amb la possible desviació, la perversa desviació, que significaria jugar, diguem-ne, interconnectar respostes amb preguntes no del tot ben lligades. Si la nit dels ignorants aconseguia en tant sentit doncs resultar atractiva, era perquè sempre hi havia aquesta tentació complerta.
Aconsegueix, encara.
Aconsegueix.
Evidentment. No m'ho posin passat, jo.
No, home, no dic que aconseguia, sí, sí, perquè en definitiva només puc ser testimoni del que fins ara he sentit.
Ara, fins avui.
Jo no puc aixecar certificacions d'alguna cosa que encara no he pogut verificar. Però fins ara, evidentment fins ara, el que hi havia era la perversió aquesta de suposar que les preguntes relatives als ordinadors o als programes informàtics eren respostes per receptes de cuina. I en definitiva, això era el que feia divertit la qüestió. És a dir, no, era mentida que la resposta correcta vingués al cap de 4, 5, 8 o 10 trucades o l'endemà. De fet, la resposta per cada pregunta venia immediatament després. Només un efecte òptic, una il·lusió, podia fer pensar que la resposta no era exactament la de la pregunta. Però si t'hi fixaves, sí que era la resposta. Les receptes de cuina, en el fons, era una forma en clau de comunicar programes informàtics.
És horrorosa la capacitat que té aquest home de donar-li la volta a les coses. Ell es diu Manel Delgado i Ruiz, i és llicenciat en Història de l'Art i és doctor en Antropologia. I a mi m'agradaria anar llegint el seu currículum a mesura que ell me'l vagi clarificant, perquè aquí sí que em perdo moltíssim. Professor Delgado, molt bona nit, per cert, que encara no li havia dit.
Molt bona nit.
Moltes gràcies per jugar.
Home, jo,
a respondre la primera pregunta.
Em sento molt honorat d'haver estat la persona triada per venir especialment avui aquí.
Manel, què és l'antropologia?
Home, l'antropologia, si hem de parlar en termes rigorosos, és una disciplina que compara societats i cultures. És a dir, els sociòlegs estudien la societat, això sembla clar. Doncs bé, els antropòlegs estudien les societats, perquè donen per entès que hi ha diverses, o és a dir, hi ha moltes, i que per tant, si hem de parlar de l'ésser humà, hem de fer-ho considerant que l'ésser humà ha sigut molt diferent a molts moments i a molts llocs, i que si hem de buscar aquesta unitat d'allò humà, ha de ser tenint en compte totes aquestes variables que la condició humana ha conegut. Per tant, els antropòlegs són individus que comparen cultures. Ah, i una altra cosa, tenen una estranya mania d'entendre que l'única forma de comprendre les persones és parlant amb elles. És a dir, fan...
Això és estranyíssim.
Home...
Això sí que és antropologia.
No, de fet, la major part d'estudis que es publiquen sobre les societats humanes parteixen de, ja saps, d'enquestes i d'estadístiques i tal. Però el treball fet a mà que l'antropòleg du a terme, de fet, és el seu patrimoni. L'antropòleg és una persona que fa treball de camp, és a dir, que es relaciona personalment amb l'objecte, que l'influeix, però vet aquí, que també resulta influenciat per ell. Però és aquest treball a mà, aquesta relació artesanal, si volem dir-ho, amb l'objecte d'estudi, del poble, del grup humà, el que singularitza, junt amb el mètode comparatiu, l'antropologia. Ara bé, també s'ha de dir que l'antropologia, a més de ser una disciplina acadèmica, també té bastant de sentit, aviam, hem de dir-ho d'una forma clara, d'estat d'ànim. Perquè això de comparar cultures té un preu. Posats a col·locar-les damunt d'un tapet imaginari, posats a pensar com han pensat els éssers humans, com han cregut, com han sentit i com han somiat, costa molt pensar que una d'aquestes fórmules, i només una, de pensar, de somiar i de sentir, és la més vàlida.
Més la bona.
Clar, dius, per què aquesta? I per què la d'ara? Clar, de fet, d'aquí un temps, algú, d'aquí 200 anys, sentirà aquesta conversa, ho farà des d'un punt de vista com el que jo ara aplico a estudiar per estudiar altres, i potser haurà de mirar-nos amb una certa misericòrdia pensant les tonteries que dèiem, la forma curiosa, pintoresca, ridícula de pensar el món que tenia. Per tant...
Home, és a dir, a veure, vostè ara en aquests moments està imaginant un senyor l'any, no sé, 2333, en un museu, o en una biblioteca, o d'allò, agafant un llibre, un casset, un compact, un CD-ROM, o qualsevol dels sistemes que tinguin en aquells moments, i posant... del 1996, programa de ràdio.
Ostres,
Manel Delgado i el paio aquell escoltant la conversa que estem tenint vostè i jo en aquest moment.
Home,
el paio al·lucina.
Trobo que la condició humana sortiria bastant afavorida si la mostra triada fos aquest programa. Si fossin altres programes, podria ser una baixada als hiverns. Per tant, esperem que sigui aquest o algun que se li sembli. Però clar, és veritat, o sigui, vull dir només que quan has de manipular aquesta cosa de la comparació, o sigui, quan has de comparar coses, preguntes, fins quin punt puc dir que tothom ha estat equivocat sempre? Per què haig de dir que hi ha religions falses? Per què, si hi ha alguna que ho sigui, o és més que l'altra? I per què hi ha una que no ho sigui? Clar, no vol dir que pensis que totes siguin falses. Penses que totes són veritables. Però això es diu relativisme. I clar,
Però clar, podríem anar més lluny. I es podria arribar a plantejar per què hi ha religió.
Sí, evidentment, clar. És que és una pregunta que qualsevol estudiant de primer curs d'antropologia automàticament és obligat a fer-la. Per què? Perquè, clar, evidentment, i si fos també una mena d'il·lusió? I si pensar que els Yanomami de l'Amazònia tenen religió no fos també una mena d'engany que implica, que és el resultat d'aplicar-li a nosaltres un esquema en què hi ha religions i que les religions poden ser separades de la gastronomia o, no sé, de la política. Per ells la divisió entre la política, la religió i la gastronomia no és tal. Aquesta compartimentació és nostra. Per tant, suposar que altres pobles tenen religió és una presumpció bastant agosarada.
El professor Manuel Delgado s'ha definit a ell mateix com la cruïlla d'una xarxa de relacions.
Bé, home, seria bastant immodest si pensés que jo sóc un exemple d'aquesta circumstància que ens converteix justament en el que passa quan es creuen amb un altre. Però, d'altra banda, aquest programa, que està tot ell fet de creuir de cruïlles, podria ser un exemple que aquesta definició valdria per qualsevol ésser humà. Clar, som realment molt més que això. No sé, si poguéssim dibuixar les línies, les ratlles, els trajectes que dibuixa d'una forma invisible però intuïble cada trucada i cada un dels personatges, de les persones que truquen al programa, el que produiríem és una mena de colossal patró del Burda. No sé si us han recordat els patrons del Burda. Si algú ha tingut mares que compraven el Burda, sabran que és una mena de cosa raríssima, plena de ratlles que s'entrecreua, i que multiplicat per 10 milions produiria justament aquesta sensació, que és bàsicament la que conforma l'ésser humà, conjunt de relacions, conjunt d'entrecreuaments, però tu i jo no som res en nosaltres mateixos, no som més que la relació de tu a mi, o de tu amb els oients, o de tal oient amb tu o amb el seu veí o amb el seu amic o amb la seva amant. No és que ens relacionem amb altres, és que som la relació amb els altres. són dos Cruïlles.
Actualment és professor d'Etnologia Religiosa a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. Pregunta obligada. Manel, què és l'etnologia religiosa?
Doncs l'etnologia, o l'antropologia religiosa, és la branca de la disciplina que es dedica a comparar, entre cometes, sempre religions o sistemes de representació religiosa, sembla de calaix, diguem que és la disciplina que estudia, per exemple, doncs, fenòmens com els de la mediació, no? Per donar un exemple d'aplicació concreta, els mèdiums, persones que s'entesten a col·locar-se entre l'invisible i el visible i que fan de comunicadors. És curiós perquè aquest fenomen, que hom podria pensar característic de fenòmens de possessió entre cultures africanes, evidentment amb el fenomen del xamanisme amb cultures asiàtiques o americanes, és bàsicament el que constitueix allò que nosaltres anomenem també els mass media, que de fet no són més que la prova de que aquells elements que estudia l'etnologia religiosa, presumptament relatius a cultures remotes o exòtiques, són les que ens permeten tenir una existència virtual per moltes persones que, per les que justament som també mèdiums, mediadors, comunicadors. Especialment vostè, s'ha de dir també.
Moltes gràcies. És autor de nombrosos llibres...
Igual no és un elogi.
No, esclar, venint de vostè ja sé que no.
No, però igual sí.
No, però no.
Però és una passació tècnica.
És una altra cosa i és una altra discussió que vostè i jo l'hem tingut de sempre fora d'antena i fora de micròfon sobre el paper de, en aquest cas, el... no sé si dir-ne... Com podríem definir la figura del presentador en aquest... de l'intermediari?
És un mèdium. És una persona que treballa als media, per definició és un mèdium.
Perquè treballa als media.
Oh, no, bon broma.
No.
Els mass media, entre què són media? És una cosa que sempre m'he preguntat i que, en canvi, només podia venir respost per aquesta via que proposo ara. Però és veritat, o sigui... Ara, aviam, no sé quanta gent es pot sentir en aquest moment. Totes aquestes persones estan fent el mateix. Però imaginem-nos que són, no sé, un número completament virtual, 10.000, que podrien ser 100.000, 1 milió o 100, no ho sé.
Les que siguin X.
Però aquestes 10.000 persones estan fent el mateix en aquest moment. Estan sentint un programa de ràdio. Elles, d'una forma inopinada, formen societat entre elles. I ho fan, poden existir, en tant que hi ha un mèdium, un vehicle que les permet vincular-se. Aquest mèdium és vostè, clar, és que no li càpiga cap mena de dubte. Per tant, la seva funció és la de, bàsicament, deixar-se transparentar, deixar que aquest tipus de comunicacions entre éssers humans que no es coneixen pugui produir-se. Perquè si vostè no existís i aquest programa no existís, aquesta
societat
invisible,
no
feta de persones que fan el mateix al mateix moment, pensant més o menys el mateix, no existiria. Però això valdria per qualsevol programa de televisió o per qualsevol artista de Hollywood, inclús, que també permet aquest tipus, diguem-ne, de fenòmens, que només una il·lusió permetria pensar com de passat, si pertanyents al passat i a les cultures remotes i exòtiques.
És a dir, allò que aquests presentadors o aquests artistes o aquests protagonistes consideren, doncs, d'alguna manera, com li explicaria jo, que són focus d'atenció, en definitiva, que són víctimes.
Però això també és una discussió que hem tingut amb alguna altra oportunitat, encara que sigui en privat, i jo no crec que hagi d'ocultar-se que fa alguns anys que ens coneixem i que fora d'aquest àmbit, amb el que no sé per quina raó supersticiosa em veig obligat a dir-ho de vostè, ens puteixem, però com ara estem visquent la ficció radiofònica, doncs fem com que jo sóc un invitat important i que vostè és una persona que m'ha entrevistat. Doncs bé, si hem de seguir la història, jo li haig de dir que efectivament la cosa va per aquí, clar. La persona que es dedica a la comunicació de masses està executant una tasca que en definitiva és la de convertir-se ell amb el manipulat, per molt que pugui rebre aquesta mena de gràcia que li fa imaginar-se ell el manipulador.
El manipulador, clar.
Però això és... Jo no crec que ningú pugui ser manipulat. En el fons, ho dic de debò, quan sento això dels líders sectaris que hipnotitzen les seves víctimes o els líders polítics amb carisma que trauen d'una forma irresistible i magnètica els seus afiliats o els seus seguidors... realment, la mecànica del xamanisme, de la mediumitat, però també la del comunicador, és senzillament saber sempre dir el que els altres volen sentir. També li diuen seducció.
no cal dir als nostres oients que el nostre número de telèfon és el 201-7474. De fet, no calia que els ho digués perquè ja n'hi ha quatre que estan esperant per fer alguna pregunta al Manel Delgado. Acabaré ràpidament el repàs a una molt breu biografia, dient que és autor de nombrosos llibres d'antropologia, sexualitat i religió, entre els quals destaquen De la muerte de un dios, La sexualidad contemporánea, per exemple, La màgia, La realitat encantada, La ira sagrada i Les palabras de otro hombre. Manel Delgado ha participat en molts programes de televisió com a col·laborador, entre d'altres, per exemple, Tribunal Popular, La vida en un xip, Escàner o bé Camaleó. A més, col·labora també en diversos programes.
Però aquesta és la part més fosca de la meva existència. Sí, tothom no, en té alguna i jo realment reconec que aquesta seria la més fangosa. Però ningú és perfecte, ho sento.
Som-hi. El Clot, bona nit.
Hola, bona nit.
El nom, sisplau.
Joaquín.
Digue'm, Joaquín.
Mira, yo quería hacer referencia. Al principio usted había hablado sobre que la inquietud que tenemos las personas ahora hacer una pregunta se basa en que no sabemos conectar con la respuesta adecuada. Bueno, a mí me gustaría plantear una pregunta que desde muy joven me hago y que me inquieta. Entonces, como hago caso de lo que usted ha dicho, de que no, posiblemente esa inquietud es porque no conecto con la respuesta adecuada, pues a ver si alguien me abría luz en el camino y me podía conectar con la respuesta adecuada. Si les parece, paso a formular la pregunta.
Dígame,
la pregunta que desde siempre me hago muchas veces por las noches es, mirando hacia las estrellas, empiezo a preguntarme que cuál es el sentido por el cual yo estoy aquí, cuál es mi objetivo, o qué pasará cuando yo me haya muerto. Y bueno, toda una serie de preguntas existencialistas.
Perdona, ¿no? m'has dit que et deies...
Joaquín,
què passarà quan tu t'hagis mort amb qui? Amb tu o amb els que es quedin?
Amb mi.
Amb tu.
Amb mi.
Els que es quedin t'és igual.
Sí, sí, però aún más inquietante es la pregunta de ¿cuál es mi objetivo? ¿Por qué estoy aquí? O si pienso en la infinidad del universo.
Jo no sé si aquesta pregunta té resposta. És més, el problema està que té moltes respostes. Diguem-ne, vagi allà on les ofereixen, en alguns jocs inclús les venen, provi-se-les, i aquella que millor li senti serà la que segurament li convindrà. I cregui'm que la que triï serà l'autèntica. Ja, perquè no. Què més dona, en definitiva, un sentit que altre?
No, però és un sentit adequat al qual jo l'encontro alguna raó. Si no, m'estiguera inquietando per moltes respostes que me siguen dando.
Ah, però de fet vostè aquí ens està preguntant pel sentit de la vida, en aquest cas la seva, no? Que és el que a vostè
sí.
Li preocupa, evidentment.
No per el sentit de mi pròpia vida, sinó en general... cambiemos de pregunta, por la infinidad del universo, por el objetivo de cada uno de nosotros,
però,
de la vida en si.
Però és que hem de tenir algun objectiu.
Clar, la pregunta seria aquesta, si n'hem de tenir algun, què més dona un que altre?
Es que es eso lo que me inquieta.
Pues, doncs,
¿cuál perquè... No en particular si es uno o si es otro, si en realidad hay o no.
Bé, això sospito que és una pregunta, diguem-ne, no del tot adient a l'hora de respondre-la en un moment com aquest, però de totes maneres jo li haig de fer evident que existeix una llarga i amplíssima tradició de pensament oriental, de la que l'exponent més espectacular i més sorprenent per al tipus de crítica que li va adreçar a la realitat va ser, sens dubte, el budisme, que justament nega la pertinència de la pregunta que vostè formula, és a dir, la resposta és que no hi ha resposta. És a dir, el que és pervers és la pregunta, que en efectiva és la que li produeix el neguit. Vostè no podrà ser mai feliç en tant s'entesti en buscar un sentit a la vida, perquè serà essencialment no reconèixer que no en té cap. Només quan perdi l'esperança podrà ser feliç.
Gràcies, Joaquín.
No puedo conectar con ninguna respuesta.
És que, i per què no es pregunta en comptes per les preguntes que té? Per què no es pregunta per les respostes que té i no utilitza?
Igual porque está... no encuentro ninguna respuesta con la cual poder conectar mi pregunta.
Si
ahí está, o sea, no puedo conectar.
Sí, si les busca, no les trobarà mai.
Joaquín, moltes gràcies.
Vale, gràcies.
Bona nit.
Buenas noches.
Artés, bona nit.
Hola, bona nit.
El nom, sisplau.
Dani.
Com? Molt bé, Dani, endavant.
Mira, jo li podria demanar al professor Delgado a veure què en pensa del ciberespai.
Home, però escolta'm, això aviam serà una mena de calaix de sastre en què, miri, vostè en principi hauria de desconfiar de qualsevol persona que presumís tenir una resposta per tot el que li pregunti.
Això d'entrada.
O sigui, una persona que presumeixi o que tingui la pretensió de tenir una mena de repertori disponible de respostes per tots els usos és un impostor. Jo no la tinc, a qual cosa no vol dir que no sigui un impostor també, però el que sí que li puc dir és que el ciberespai és un tema interessantíssim que té a veure amb el tema d'aquestes sociabilitats virtuals i que una de les qüestions que més punyents de les que planteja és la manera com pot, en certa mesura, esdevenir una mena de lloc de poder d'aquesta cosa que anomenen la societat civil, que al marge dels circuits, que seguint o construint circuits alternatius, pot escapar del control del que serien els monopolis del significat, per exemple, l'Estat. Ara, això que li dic només és una aproximació, que li deu entendre que estem davant d'una realitat fins a cert punt nova, que encara no podem pensar d'una forma organitzada i que, bàsicament, per molt que la usem, encara té pendent una racionalització, una teorització. Hi han coses que fem que sabem que encara no podem comprendre. Crec que el món de la informàtica en està ple d'exemples. És a dir, miri, sap quin és el problema? Abans l'ésser humà tenia uns greus dèficits de saber. Sabia molt poques coses i, evidentment, no comprenia pràcticament res. Per això s'inventava la màgia i s'inventava teories i feia ideologia. Ara el problema és invers. Sabem moltíssim, però estem a les mateixes, perquè continuem sense entendre absolutament res. Per al camí invers hem de continuar fent el que fèiem abans, inventar-nos teories que a posteriori justifiquin el que fem.
I el que sabem.
I el que sabem.
Gràcies, Dani. Molt bona nit. Ciutat Vella, bona nit. Hola, el nom.
Jaume.
Endavant, Jaume.
Després de l'última pregunta, em circunscriuré amb una altra que ja em sembla que algun cop li he sentit comentar al professor, que és sobre les races i el racisme. Els conceptes aquests de races, com és que hi ha gent que pensa que això, hi ha gent classificable en races i aquestes coses així. Aquesta seria la pregunta.
Miri, això que sí que és una pregunta que estic en condicions de respondre d'una forma que espero que en Carles no consideri massa extensa. Procuraré sintetitzar-la, però el que sí que és... Miri, d'altra banda, li haig de dir, vostè i a qui vulgui estar al corrent d'aquest tipus d'iniciatives, que a partir del mes de setembre, el Centre de Cultura Contemporània, la Fundació Baruch Espinosa, que és una fundació de base jueva i tal, organitzarà una exposició justament entorn a aquesta qüestió. Estarà a la ciutat de la diferència i té, amb la qüestió de les races i del racisme, evidentment, un dels seus temes protagonistes.
La ciutat de les diferències.
La ciutat de la diferència.
De la diferència.
On justament s'explica que les ciutats contemporànies són un nicho on aquesta diferència, aquesta diversitat cultural que podíem pensar en perill com a conseqüència de l'expansió de la cultura occidental, està experimentant una curiosa i jo crec que feliç revifalla. Ara per ara, si volem trobar expressions d'exotisme, si volem trobar el sabor del remot, si volem trobar, diguem-ne, el que era aquest tresor de la pluralitat cultural humana, més que buscar-lo a les selves africanes...
L'hem de buscar a Nova York, segurament.
O potser inclús a les Rambles, tampoc ens hem d'anar tan lluny, perquè segur que també la trobaríem. Uh-huh. Ara, el que sí que és evident és que la regleria de raça no té cap mena de justificació. És a dir, amb això s'ha de ser expeditiu, no hi ha races. És que no hi ha races ni de gossos. És a dir, la idea de raça només podria respondre a una especialització genètica que fes que al llarg de 20 o 30 generacions individus vinculats sanguíniament s'apareguessin. I que evidentment això produiria, i tampoc caldria veure, també caldria veure en quines condicions, una raça pura. Però aquesta situació no es produiria, no s'ha produït mai. No s'ha produït ni tan sols amb els cavalls, els toros o els gossos de raça, perquè amb ells es pot, diguem-ne, es pot primar una certa qualitat. Però la resta de trets continuen a mercè d'una absoluta diversibilitat. O sigui, estan en mans de la més absoluta aliació. En el cas dels éssers humans, és que ni per aproximació, és a dir, no hi ha hagut cap grup humà que hagi pogut permanyar tant de temps, tantes generacions aïllat. Per tant, qualsevol idea de raça és descartable. És més, la ciència, l'antropologia física, ja fa dècades que l'ha descartat, és a dir, ningú parla en sèrio de races. O sigui, amb això s'ha de ser clar, no hi ha races. Ara, això no vol dir que no hi hagin racistes, que és la cosa que aparentment hauria de resultar més sorprenent. I és que la mecànica de l'exclusió, de l'estigmatització, que sotmet una jerarquia als éssers humans a partir de qualitats que creu que són intrínseques al grup al que pertany, ha trobat un magnífic substitut, que ja no és la raça, ara ja entre cometes, sinó que és la cultura. No la cultura com l'entenem els antropòlegs, el conjunt de les tecnologies, sinó la cultura amb el sentit místic de la paraula que presumeix que un individu, per néixer en una certa comunitat, rep una mena de gràcia, una mena de conjunt de qualitats que li són intrínseques, i que fa, doncs, que els alemanys puguin ser, diguem-ne, disciplinats, i els anglesos flemàtics. Pensar que hi ha cultures pures és tan supersticiós i tan perillós com pensar que hi ha races pures. I no cal que li digui que això és un problema que no ens agafa ni en absolut de lluny. Ningú defensaria ara per ara que una raça pura catalana faria riure. Malauradament, hi ha persones que tenen la convicció de que hi ha una cultura catalana pura. I això, en el fons, és exactament el mateix i implica el mateix tipus de perills. Perquè, clar, tots aquells que per força no s'adecuin a aquesta puresa cultural o racial seran automàticament condemnats a l'exclusió. I com tampoc estan ben bé en què consisteix aquesta puresa, a no ser per alguns que se l'autoatribueixen i que es presenten com a models, doncs ja han begut oli. Perquè està clar que avui, ara per ara, Le Pen no va demanar l'expulsió dels magrebís en nom de conceptes racials passats amb el fenotip, amb la pell o amb l'estatura. Es basa en la idea de que els francesos tenen una cultura que està amenaçada essencialment per als immigrants i que cal que França recuperi allò que tenia abans de que ells, els de fora, vinguessin.
Jaume.
Sí.
Estan aquí.
Escolta'm, deixa'm que pensi. Jo la pregunta li he fet amb tota la mala intenció, perquè jo l'havia sentit discutir diverses vegades sobre això. Sobretot l'última vegada que em va deixar molt frapat va ser amb Mendiluce.
Sí, bueno, sí, però és que...
On va ser això, Jaume?
Volia preguntar-li això... Per...
Sí, Jaume, perdona, on va ser això?
Amb una televisió d'aquesta.
Ah, amb un debat d'aquests televisius, d'aquestes coses que fa ell.
No, jo...
El que volia és que això, que aquell dia, doncs, em vaig quedar amb les ganes de sentir-li explicar més bé i que la gent seran papers, perquè, doncs, m'agradava la idea, perquè he estudiat antropologia, etcètera, etcètera. I llavors, doncs, mira, he aprofitat, he trucat,
doncs ho has aconseguit,
però permeteu-me que faci un aclariment. En primer lloc, jo de fet fa molt de temps que no vaig a un programa de televisió i amb aquesta oportunitat no hi vaig perquè és que crec sincerament que ningú té el més mínim interès en sentir el que es diu, però bueno, en aquest cas, donat que hi havia el Patarroyo i la Victoria Camps i el Mendiluce, que hi havia companyia en certa mesura de luxe, i el Loquillo inclús, que és una persona francament desperta i bueno, doncs un gran discutidor amb el que vam estar tots d'acord, bàsicament, només haver-hi un punt que no era ni tan sols de discussió, que era la qüestió de si una persona de color, un negre, que diríem, tenia problemes per ser negre o per ser pobre. I això va ser l'únic, una mena d'insinuació d'una discussió entre Mendiluce i jo, perquè Mendiluce deia que no, que el que fos negre era molt més estratègic que el que fos pobre. Jo, evidentment, no vaig voler discutir, perquè en aquest cas estaven tots d'acord i calia que ho estiguessin fins al final. Però jo continuo pensant que, efectivament, el que hi ha molta gent que li molesta dels altres és que no és que siguin culturalment diferents, sinó que siguin pobres. Sí, aviam, permeti'm, Carles, disculpa'm, però... Bé, la conya aquesta de... Jo simpatitzo molt amb el seu racisme i estic... Soc militant i estic amb ells. Però hi ha una cosa perillosa quan es parla de... o quan es fan coses com això de la festa de la diversitat. Que és que, clar, pot donar l'efecte, pot fer la impressió de que el que resulta problemàtic, que el que és una font de problemes per a aquestes persones és que siguin diferents culturalment i que, per tant, posant en escena els aspectes més folclòrics i també els més amables de la seva tradició cultural puguin rebre algun tipus de redenció o de perdó. Si ens van fixar la gent que va anar-hi, allà hi havia magrebís, hi havia kurds, hi havia colombians, hi havia filipins. Però per què no hi havia, per exemple, japonesos? És que els japonesos que n'hi ha un grapat, que hi ha a Barcelona, no són també immigrants? És que no tenen costums, ve d'aquí, bastant exòtiques, que no podien oferir-nos alguna mostra gastronòmica singular? La resposta per la qual, de per què no hi havia japonesos, és que els japonesos no tenen el problema que tenen les Filipines quan venen aquí. La gent que hi havia allà i que reclamaven tot el dret del món, el dret a la igualtat i el dret a la diferència, que són la mateixa cosa, els problemes que tenen no els tenen per ser culturalment diferents. Un colombià a la fronteria ja pot diguem-ne, prometre i jurar que aprendrà a parlar català o que aprendrà a ballar sardanes o a jotes o el que li diguin que s'aprengui per integrar-se culturalment. Però no té els papers en regla i no els té perquè és pobre.
Jaume, gràcies, Si volies aquí punxar-lo, ho has aconseguit. Bona nit.
Bona nit.
Adéu, bona nit. Sants, bona nit.
Hola, bona nit.
El nom?
Albert.
Endavant, Albert.
Aviam, jo truco perquè d'alguna manera les paraules que ha fet el Manel Delgado al principi m'he sentit una mica identificat, perquè jo soc estudiant d'història i d'alguna manera plantejo la qüestió no com una qüestió sinó com una afirmació. D'alguna manera perquè jo, bueno, justificaré aquesta afirmació i m'agradaria que el Manel Delgado donés la seva opinió, no la resposta, perquè ha dit que no tenia resposta per a tot, però sí que superbé de tindre opinió. I jo dic que cada cop la història és més antropologia que cap altra cosa. És a dir, no tant en quant al plantejament de la matèria o del coneixement, sinó en quant a metodologia de treball. Perquè d'alguna manera la història en els darrers últims anys, bueno, no sé si dir 10, 20, potser 20 anys, s'ha plantejat més ja no com una història política i de l'individu, com s'havia fet fins ara, sinó com una història de, això, doncs de la cultura, de la col·lectivitat. I ha dit ell mateix al principi que l'antropologia no estudi... Bueno, jo hauria definit l'antropologia com l'estudi de l'home, ell l'ha definit potser millor com l'estudi de les societats, és a dir, no l'home com a individu, sinó com a una col·lectivitat. I d'alguna manera fent història i fent antropologia, que de fet, avui en dia en el pla d'estudis s'accedeix a antropologia començant per la carrera de història.
Absolutament.
I suposo que la relació d'aquesta manera, d'alguna manera, o ho van fer, ho van ficar-ho aquí perquè ja no sabien per on posar-ho, o la relació existeix, i per mi existeix molt, molt intensament, potser més en metodologia que en plantejament, i potser bé, més en unes àrees de coneixement de la història, com poden ser la prehistòria o l'arqueologia, que amb altres, perquè per exemple l'arqueologia ja no es va buscar la peça ceràmica que abans es buscava i que portava de cap, sinó que ara s'intenta posar en primer pla el coneixement de la vida quotidiana de l'home, i ja no s'estudia tant les institucions polítiques que podien haver, per exemple, al segle XVII a Catalunya, sinó que s'estudia una mica o la cultura, fins i tot el folklore i tot això.
Albert,
digue'm.
La pregunta li fas o no, te la fa el Manel a tu i vens tu de convidat?
No, però és
el que truqui per telèfon.
No, sempre jo dic, la història cada cop és més antropologia.
Però, d'altra banda, el comentari i la postilla que feies tu, Carles, és pertinent. Una persona que fa una pregunta menteix sempre, perquè si fa la pregunta és que té la resposta, cosa que està inscrita en la tradició budista, però també en una cançó d'en Raymond, que ho diu de tal manera:
qui pregunta ja respon.
I és veritat, clar, en aquest cas té tota la raó, i jo no voldria extendre'm per no avorrir massa els nostres oients, però crec que ja ho he dit abans, si comparem societats no es veu per què hem d'excloure les del passat. Si posem també les del passat dins d'aquest tapet, que hi són totes, la distància entre l'antropologia i la història queda automàticament extingida. Jo estic convençut de que no són diferents, però cosa que tampoc cal esperar els darrers 10 anys perquè s'hagi produït. Des dels anys 30, o abans inclús, la tradició sociològica o historiogràfica francesa ja ho havia reconegut.
Sí.
Bloc, Febre... Ara això sí que el Carles ja diguem-ne posa
sí,
cara a dir: ei,
ara ja trobo ja que esteu passem, entrant però, ja vosaltres ja en una cosa així que jo també ara estava pensant en el benestar dels nostres oients i en l'interès del programa. Albert, gràcies.
Vale.
Bona nit.
Vinga, bona nit.
He sabut convidar el màgic Andreu, trobo.
Tarragona, bona nit. Sí, però per ràdio és una mica complicat això.
Home, fer jocs de mans per ràdio, sí.
Hauríem arribat aquí. Això sí que ja...
Sí, és surrealista. Perquè la podia fer Trump.
Clar, i es podria veure fins i tot.
Clar, clar, es duia el truc automàticament.
Tarragona, bona nit.
Hola, bona nit.
El nom?
Joan.
Joan, endavant. Perdona, que ens has agafat amb un moment aquí de debilitat.
Bueno, això és l'autenticitat de la ràdio, no? Bueno, jo la pregunta que volia fer és una cosa que sempre m'ha donat toms, i és d'on ve l'acostum, o de quines cultures, o quines etapes, no?, d'aquestes cultures, l'acostum de dir-li de fills, de pares, de vostè. És una cosa que ho he trobat sempre molt absurd i, vaja, ho he viscut, no? Entens la pregunta?
No. Sí, miri, la pregunta per l'origen d'un costum.
Sí, que és sí. Per què els fills diuen als pares de vostè?
Bueno, jo crec que això ara ja no es dona, no?
Ah, però bé, però el que es donava.
Sí, es donava. Aquesta cultura, no sé, aquest costum, de quina cultura és originària?
Home, el costum de dir-li als pares de vostè, imagino, que té a veure amb la condició, amb l'estatus de respecte que implica l'expressió vostè versus la de tu. Ara, jo sí que podria aprofitar molt breument per advertir sobre un tipus de preguntes que un antropòleg rares vegades està en condicions de respondre. Ara sí, de debò. que és entorn l'origen d'alguna cosa. Perquè l'origen d'una cosa molt sovint no explica res. En primer lloc perquè falta saber si realment l'origen que trobem o que creiem trobar és l'origen real. I després sí, però... que quan l'haguem trobat, què hem de fer? És a dir, jo puc saber com funciona i per què serveix un cotxe. I no veig en quina forma, per saber-ho i per entendre-ho, necessito conèixer la història de l'automòbil.
Bueno, però no sé si una cosa tens un concepte que és absurd d'on ho has heredat, no? És una, no sé, una pregunta que m'he fet i bueno, trobava que ara era el moment adequat per fer-te-la. Per exemple, un xaman, no m'imagino que el fill li digui al pare xaman, doncs, a vostè, o coses d'aquestes, no?
De tota manera...
I amb això no vull dir que no tingui un respecte cap al pare xaman, no?
Sap què passa? Que quan penses d'aquesta forma que jo li suggereixo que alguna vegada practiqui, si no té altra cosa més important que fer, és que finalment veus que no hi ha res que sigui absurd. És a dir, de fet, la paraula absurd o la paraula irracional, veus que no tens on aplicar-la perquè... per molt poc que t'hi entenses en pensar-la, descobreixes que fins les costums, les conductes més estrafolàries, tenen sempre una raó que les fa pertinents i que les fa o les ha fet en cert moment útils. I si perduren, no és per inèrcia, sinó essencialment perquè encara continuen funcionant. Per tant, ni de debò, jo crec que hauria d'excloure la paraula absurd d'un vocabulari relatiu a la condició dels éssers humans i el que fan.
Gràcies, Tarragona. Moltes gràcies.
Adéu,
bona nit i bona hora. L'Hospitalet, bona nit.
Bona nit.
El nom?
José María.
Endavant, José María.
Bueno, yo quería preguntarle al doctor Delgado, en principio, si cree que el conocimiento, la razón, el ser consciente de lo que nos rodea, de hacerse preguntas en general, si cree que causa infelicidad.
Home, jo... però això és un llibre Pibaroja, l'àrbol de la ciència.
Sí.
Clar... Home, jo trobo que ser feliç bàsicament és cosa d'infeliços. És a dir, de debò, jo crec que només un desgraciat pot ser feliç. En el sentit que ser feliç... No sé, ara mateix imaginem-nos que de sobte algun col·laborador d'en Carles Cuní obre la porta i exclama en un moment en què estiguin passant les notícies: soc tan feliç... És a dir, automàticament, Carles, jo pensaria en aquest tipus, aquesta dona
està gilipollas.
Bueno, si ha dit una altra paraula, però és veritat, és a dir, home, de fet, la felicitat és una paraula de per si que tampoc significa gaires coses. Per tant, sentir-te feliç és una cosa que pots fer estones i que automàticament deixes d'experimentar-ho quan ho penses. Més aviat és al contrari, com deia Pascal, res ens pot consolar quan ho pensem detingudament. Per tant, en fi, la intel·ligència i la felicitat són bastant incompatibles, per molt que, justament perquè no podem ser-ho més que estones, quan ho som de debò.
O sea que, entonces, ¿está de acuerdo conmigo en que causa infelicidad en general?
Sí, però, miri, una altra diguem-ne, una recomanació que m'atreviria a fer també en relació a les coses que se li poden preguntar a un antropòleg. Justament perquè treballa d'una forma qualitativa, és a dir, perquè s'adreça a allò que és particular, qualsevol qüestió d'índole còsmica o general automàticament li esdevé no gran, sinó ridícula. És a dir, una pregunta que digués: pot ser home ser feliç? A un antropòleg automàticament li produiria un curtcircuit. Quin home, a on, quan, a quina hora, en quin lloc? Perquè, home, li diré de debò, és a dir, qualsevol cosa que no tingui a veure amb el que jo, que és particular, amb la miniatura, amb l'experiència particular, concreta, d'un grup d'éssers humans en un lloc particular, tot el que no sigui això, automàticament esdevé, encara que sembli paradoxal, un tema d'interès local. Perquè les categories que permeten parlar universalment són categories d'ara que no poden explicar què sentien i què pensaven els éssers humans de fa 100 anys, ni els de potser més enllà de les fronteres d'on vivim. Per tant, jo també els recomanaria, encara que no tingui l'oportunitat, de no convocar-me a resoldre qüestions d'índole vertiginosa, perquè no poden ser respostes, perquè són preguntes que no tenen una solució, que no són formulables, perquè la resposta que es pugui donar serà tan vaga, tan general i tan difosa que automàticament perdrà qualsevol tipus de virtut.
Gràcies, Hospitalet.
Hola.
Moltes gràcies.
Adéu.
Sabadell, bona nit.
Hola.
El nom?
Sergi.
Digue'm, Sergi.
Bé, bueno, la meva pregunta no té gaire amb els temes que s'han parlat fins ara, però bueno, és una mica sobre això.
A veure.
Que m'agradaria saber, a veure, no sé, això de la ideologia nazi, que sigui així tan irracional, que diríem, i tot això, amb aquests temes d'anar en contra de la gent només per ser de color i tot això, i per ser més pobre i tot això, que més o menys d'on ve i com ha sortit i tot això. M'entens què vull dir una mica? Aquesta sí. Ideologia, aquest tipus d'ideologia, doncs, per què són així?
Clar, el que seria tentador seria pensar que hi ha ideologies irracionals. És a dir, a mi m'entusiasmaria suposar que realment Hitler estava boig. I que realment els alemanys van seguir-los amb un atac convulsiu, amb una mena, diguem-ne, de patiment més o menys estrany, algun tipus de virus o alguna cosa que els hagués afectat i que els hagués conduït a un comportament fins tal punt, ja no extravagant, sinó atrosment extravagant. Malauradament no puc trobar aquest consol i haig d'acceptar que el moviment nazi i el que va implicar responia a condicions històriques, econòmiques i socials perfectament reconeixibles i de les quals era una alternativa racional. Altra cosa és que ens resulti abominable. Però el problema és que quan penses i quan t'atures a analitzar els fenòmens particulars, concrets de la història o de la cultura, t'adones que tots responen a alguna cosa i compleixen una funció determinada. Que tots poden ser comprensibles i explicables, per molt que la major part d'ells moltes vegades no siguin justificables. Però el terrible de pensar en sèrio és que tu acabes comprenent el nazisme i pots comprendre qualsevol cosa. És més, en tant que científic social, has de comprendre-ho tot. Evidentment, has de comprendre-ho si és menester per combatre-ho. Però el que no et val és, diguem-ne, sortir-te per tangent i dir, ah, no, és que és irracional. Jo vaig fer la meva tesi i vaig publicar dos llibres entorn al tema de l'anticlericalisme, la iconoclàstia i la violència sacrílega a l'Espanya contemporània. Clar, la solució fàcil era pensar que si la gent es llançava a cremar esglésies i a decapitar sants, era com una mena de diguem-ne d'atac, d'una mena d'epilèpsia col·lectiva que conduïa a una mena de bogeria, de set de sang insaciable. Justament perquè vaig intentar trobar les bases racionals, que no justificables, però sí racionals, de la conducta que vaig poder elaborar i presentar a la meva tesi. Per tant, no podem permetre'ns el luxe d'expulsar cap conducta humana al camp de la irracionalitat, perquè és així com la justifiquem. Encara que sembli paradoxal, en quan, diguem-ne, li donem a una conducta humana el benefici de l'absurd, estem donant aquest benefici a qualsevol altra conducta humana, perquè automàticament desresponsabilitzem els éssers humans que la van dur a terme. Els alemanys no estaven boixos, ni tan sols eren ignorants del que passava, per desgràcia.
Gràcies, Sergi.
Vale.
Moltes gràcies.
I espero que ningú, que tu m'hagi entès, que és el que vull dir quan dic que s'ha d'entendre, però no justificar, clar, perquè clar, a vegades dius unes coses i poden ser enteses d'una forma absolutament contrària al que tu voldries.
Espero que no.
Oh.
Gràcies, Sergi. Gràcia, bona nit. Hola, Gràcia. Gràcia, bona nit. Sí, ara sí.
Ah.
Hola.
Hola, bona nit.
Com et dius?
Adrià.
Adrià, endavant.
Endavant, doncs jo voldria saber si és natural, si causa d'instint humà, el riure, el sentit de l'humor, o és perquè, mira, situacions socials et fan dir això em fa riure perquè tothom riu.
No, no, i la prova està que vostè intenti explicar-li un xiste a un hipopòtam i no aconseguirà mai que rigui, és del tot impossible. Uh-huh. No li dic que ho hagi intentat jo alguna vegada, però si ho fes no aconseguiria cap èxit. Uh-huh. Però, perquè evidentment no hi ha res distintiu en riure.
Uh-huh.
És més, riure, el sentit de l'humor, igual que certes formes d'angoixa, responen a un nivell de cerebralització molt intens. Impliquen essencialment una mena de resolució lògica d'un problema que, a fons, també és d'índole lògica. No és cap rotllo patatero, això que estic explicant.
Doncs...
És a dir, el problema, el que més amoïna un ésser humà és no entendre. Un acudit qualsevol implica sempre una història breu que implica una contradicció lògica que queda màgicament resolta a través, diguem-ne, d'aquesta mena de solució ràpida que la paradoxa implica. Davant d'aquesta circumstància en què l'home es troba davant del miracle d'una contradicció lògica que ha quedat resolta, miraculosa, ràpidament, agafant un atall, el cos, en certa mesura, li permet, li otorga una mena de premi, que és exactament el contrari del que el cos li dona quan no aconsegueix resoldre la contradicció lògica, que és angoixa.
El que vull dir és, per exemple, una persona que està criada a la jungla, no ha tingut contactar amb els éssers humans, veu un altre ésser humà i, no sé, cau al terra, no? Es fot mal. Riuria o...
És que no parlaria ni tan sols.
Uh-huh.
Una persona que no ha pogut... La gent no parla perquè pensa perquè parla. Uh-huh. Per tant, aquest individu no parlaries, és a dir, no hauria desenvolupat aquesta forma, diguem-ne, de raonament que implica la risa. Mm-hmm. Però miri, si li fa més gràcia, valgui diguem-ne, en aquest cas el pleonasme, la qüestió, l'exemple que li esmentaré ara, potser ho entendrà. I això ja sé que pot sonar còmic, però és que li dic completament en sèrio.
A veure.
De fet, el riure és idèntic a un orgasme. En aquest cas, qui experimenta el plaer és el pensament, no són els genitals. Però des del punt de vista fisiològic, físic, és un sentiment molt similar. Cosa que és el que explica que en certes cultures riure i fornicar siguin exactament la mateixa cosa a l'hora de dir-la. Cosa que passava, per cert, en una pel·lícula que alguns hauran vist, que es deia Los dientes del diablo, i que feia Anthony Quinn i... no recordo quina altra, però una pel·lícula sobre... que parlava dels esquimals, on efectivament riure i fer l'amor és el mateix. I és que el tipus, diguem-ne, de compensació física que el cos li atorga al pensament no és, des del punt de vista, diguem-ne, del tipus de trastorn nerviós que patim, diferent del de l'orgasme. Per tant, si dir que la risa és l'orgasme de la intel·ligència no seria cap exageració. Segurament hi haurà algun oient que ho trobi xistós, però li puc assegurar que difícilment podria trobar un símil més adient.
Però, l'orgasme, el plaer de l'orgasme és natural, o sigui, no cal parlar per sentir aquell plaer. En canvi, m'està dient que necessita estar civilitzat per saber riure. Llavors no trobo aquesta similitud que em vol explicar.
No. Jo li puc dir que el sentiment, la sensació que rep una persona, primer, que vostè no sabrà mai com tenen els orgasmes dels animals, és impossible. És a dir, cert tipus d'expressions corporals, en efecte, són conseqüència de la cerebralització, el que val per l'orgasme i el que val per el dolor, també, que evidentment no és igual amb els éssers humans que amb els animals. Però el que sí que li puc dir és que el que sí que és cultural és el que desencadena un orgasme. És a dir, el tipus de mecanismes que posa, diguem-ne, que permet que el cos depari aquesta mena de compensació física a la intel·ligència, val per un cas igual que per un altre. Ara, evidentment, que el tipus de sensació física podria ser comparable amb el que poden tenir els animals, si poguéssim reconstruir-ho. Però el que únicament li estic dient és que el sentit de la paradoxa, el sentiment de la perplexitat que implica l'humor, és introbable amb els animals, perquè implica un grau de sofisticació del pensament que, evidentment, està bastant lluny del que han assolit els animals, inclús aquells que han gaudit de certes formes de cultura elemental.
Gràcies, Adrià.
Molt bé.
Molt bona nit.
Adéu.
Ho sento, no...
Ara arribaran els de les notícies i a veure si mentrestant vingui algú a dins que és terriblement feliç i aleshores li durem
la cara.
Li donem 5 minuts perquè descansi el Manel Delgado i el fem treballar una mica més a partir de la 1 i 5 minuts. Fins ara, gràcies.